RTVE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Sí, segur que avui hi ha gent esperant a Catalunya, però segur que n'hi ha, de rebre una trucada de la Moncloa. I és que, home, un ministeri, una secretaria d'Estat o una ambaixada sempre són benvinguts. És cert que avui disposar del carnet socialista o dels comuns ajuda, però també és una realitat que hi ha aspirants sense carnet, que s'apostulen sota una falsa neutralitat quan són més apartidistes que els militants. Com a mínim, els afiliats de qualsevol partit, aquests donen la cara, i els altres sempre porten aquesta etiqueta d'independents i es beneficien d'aquesta falsa categoria. Sembla que el primer que ja pot tenir designat un ministeri és Ernest Urtasun, de Catalunya en Comú Sumar, cap al el Ministeri de Cultura. Veurem la seva feina i potser també s'inclou esports o no. Potser veiem a Urtasun ja a Roland Garros pròximament, com veiem a Miquel Iceta. Hi ha una realitat. Amb el govern central i també el poder local dels principals ajuntaments de Catalunya, el comodí dels socialistes de donar la culpa a la dreta, doncs no ho sé si perdrà eficàcia o no. Segur això sí que l'utilitzaran, perquè ho han fet una vegada i una altra. Per cert, avui els socialistes de Catalunya veuen el seu dia gran. El CEO els dispara i els dona una absoluta victòria si avui hi hagués eleccions al Parlament de Catalunya. I la sequera que agafarà protagonisme a partir de la setmana que ve. Arriben les restriccions per a 5 milions de persones de l'àrea metropolitana de Barcelona. Ja no queda únicament per l'Empordà, Siurana o Riudecanyes. I davant de la taula, hores d'ara, la Generalitat planteja restringir el consum amb l'ús industrial com la restricció inicial. Es planteja negar obertures i ampliacions d'hotels i també de granges agrícoles. Són ara el tema de debat per a limitar l'ús necessari de l'aigua. Però un es pregunta, dos sectors, el turístic i l'agrari, que són culpabilitzats de moltes coses, algunes injustes, perquè a més són puntals, tant de l'economia catalana com espanyola. Reduir el consum de l'aigua afecta a tots, i no únicament amb exclusiva d'hotels i granges. Bon migdia, sóc Sergi Tor i busquem l'última hora informativa en Marc Puerto. Marc Puerto, bona tarda.
Bona tarda, Sergi. Doncs avui comencem explicant que els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional han detingut a Terrassa un home per una agressió ideològica a una menor d'edat i al seu oncle amb discapacitat. Les víctimes expliquen que l'atacant els va insultar per d'un clauer amb la bandera espanyola. I detinguts també quatre homes per cultivar marihuana als municipis de Flix i Ulldecona. Els Mossos han comissat 950 plantes a l'interior d'un mas i d'una granja avícola. I d'altra banda, Girona, l'Ajuntament iniciarà el pla de fred per les persones sense sostre el 28 de novembre i l'allargarà fins al 28 d'abril, un mes més del que va durar l'any passat. El servei es manté l'antiga UNED i es reservaran places per joves i també per dones. I per la seva banda, Barcelona, l'Ajuntament ha anunciat que instal·larà plaques fotovoltaiques en 7 centres esportius municipals. En total es col·locaran 2.267 panells d'energia verda que generaran més d'un 1,6% milions de quilowatts. A tot això també hem d'informar que Pedalem Barcelona ha presentat davant dels Mossos d'Esquadra 3 denúncies per uns presumptes sabotatges a diverses estacions del Bicing durant la vaga indefinida del Servei de Bicicletes Públiques de Barcelona, que està en marxa. En ella, els vaguistes reclamen un nou conveni col·lectiu. Acabem, però, avui explicant que unes 2.000 persones han visitat aquest dijous la Fira de l'Ocupació de Tarragona, en la qual han participat un total de 50 empreses. L'objectiu del Congrés ha estat posar en contacte persones que cerquen feina amb empreses que necessiten contractar i fer-ho en un entorn passat pensat per afavorir la interrelació entre totes dues parts.
Gràcies, Mar. Busquem ja tot seguit l'actualitat de serveis. I mirem cap al cel. Núvols a la costa de Barcelona i Girona, la zona del Maresme, Badalona, Mataró, pluja amb poca quantitat al llarg d'aquest matí, del migdia, i les clarines que s'aniran imposant. Nuvolositat també a l'interior de la província de Barcelona i sol a la resta, que deixaran compte un cap de setmana d'augment de temperatures, de sol i temperatures en augment. Per tant, un magnífic dissabte i diumenge. I a partir de la setmana que ve, doncs podria una mica més doncs, restablir la normalitat de finals de novembre i podrien baixar aquestes temperatures, però com dèiem, el cap de setmana molt bon ambient de sol i en aquest cas doncs, ni vent ni tampoc situacions més complicades a gaudir. Anem tot seguit al trànsit. I veiem si aquest bon temps pronosticat del cap de setmana provoca un augment de la sortida de vehicles per a destinacions, en aquest cas, de costa o de muntanya. Busquem l'actualitat i les incidències. Servei Català de Trànsit, Marta Carbó, bona tarda.
Bona tarda. Aquest és el punt més complicat, és l'autopista del Maresme. A Argentona hi ha hagut un accident. Estan els tres carrers de l'autopista tallats en sentit nord, en sentit Girona, i tot i que hi ha circulació establerta pel voral, hi ha més de 3 quilòmetres de cua en aquesta autopista del Maresme a Argentona en sentit nord. A més, per l'efecte Badoc també hi ha un quilòmetre de cua en sentit sud i es veu afectada així mateix la C60 a Argentona per enllaçar amb l'autopista del Maresme on hi ha 3 quilòmetres de cua. A banda d'això, destacar que hi ha aturades puntuals a la Ronda Litoral de Barcelona en tots els sentits de la marxa i que per obres es manté pas alternatiu a la C14-13 antiga a Molins de Rei i també hi ha aturades en tots els sentits de la circulació. De moment això és tot des de Català Trànsit. Bona tarda.
Pues nos llevamos este lavavajillas, que es el que más dura, ¿no?
No sé, vamos a pensarlo un poco, que acabamos de llegar.
¿Pensar el qué?
Cuando descubres que están diseñados para durar 20 años. Lavavajillas Miele, claro. Aprovecha el descuento de un 15% en Miele Premium Days hasta el 19 de noviembre.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
La maquinària judicial contra els responsables del procés independentista i el referèndum il·legal de l'1 d'octubre no s'atura. Avui el Tribunal de Cuentas jutja una trentena de càrrecs independentistes i del govern a qui la Fiscalia acusa d'haver malversat fins a 3 milions d'euros en l'organització del referèndum il·legal i en l'acció exterior del govern des dels anys 2011 al 2017. A la vista declaren, entre d'altres, Artur Mas i Oriol Junqueras. Finalment no ho farà el pròfug de la justícia, Carles Puigdemont, ja que la responsable de la vista no ha acceptat que ho faci a través d'una videoconferència des de Bèlgica. Sembla que el judici no quedarà vist avui per a sentència i que podria continuar en futures jornades, però busquem aquesta última hora des de Madrid amb la Patricia Rossetti.
Hola Sergi, buenas tardes. Lo han intentado hasta el último minuto, pero la vista se ha celebrado. La consejera de cuentas, apoyada por el fiscal y por Sociedad Civil Catalana, se ha negado a suspender el juicio. No procede, no se puede subordinar la vista a acontecimientos futuros, decía el fiscal Martín Granizo. No hay ley hasta que se publique en el Boletín Oficial del Estado, decía a la salida el abogado de Sociedad Civil Catalana, Juan Chapapría.
La ley de amnistía está en trámite, no está en vigor y en este país, hasta que no haya una ley que esté en vigor, no puede aplicarse según la ley de enjuiciamiento civil, no se puede aplicar un procedimiento que está en curso. Por lo tanto, no afecta este procedimiento.
La consejera de cuentas, Elena Hernáez, responderá por escrito en unos días si se suspende o no el juicio. En la vista de hoy, tres testigos. La interventora general del Estado de aquel momento ha asegurado que no tenía control de los fondos de Cataluña, no era su cometido, solamente era comprobar que la documentación era correcta. Han declarado además un antiguo alto cargo de Diplocat y un profesor universitario.
Gràcies, Patricia. Parlem ara en clau política perquè la senadora catalana del Partit Popular, Alicia Sánchez Camacho, assegura que l'actual govern d'Espanya, avui Pedro Sánchez ha jurat en aquest cas i ha promès la Constitució i nomenarà el seu Consell de Ministres amb les pròximes hores o dies, doncs que aquest govern d'Espanya estarà supervisat i monitoritzat des de Bèlgica. La Popular ja ha dibuixat la situació d'una manera molt gràfica. El botó nuclear per fer saltar Pedro Sánchez de la Moncloa està a mans del pròfug Puigdemont a Waterloo. En unes declaracions a COPE Catalunya i Andorra, Alicia Sánchez Camacho ha vaticinat una legislatura curta i convulsa i sobre l'amnistia assegura que la Cambra Alta ens farà una tramitació normal, però sí que serà exhaustiva i en compliment de la llei. És a dir, demanant la màxima participació i debata per evidenciar que és una norma que trenca la convivència i situa a espanyols de primera, els independentistes, i de segona, els que no ho són. Amb Alicia Sánchez Camacho ha parlat Yolanda Canales.
Alicia Sánchez Camacho considera una indignitat el que ha fet el president del govern, no només per pactar amb els independentistes un acord que humilia els espanyols, diu, sinó també perquè va amagar que els contactes amb Junts ja van començar al març, per tant, molt abans de les eleccions, però s'ho va callar. De fet, aquesta és una de les qüestions que critica la senadora popular, que s'està fent tot d'amagat i per la porta del darrere. I el PP no vol que això passi amb la llei d'amnistia, per això ha utilitzat totes les possibilitats legals que té al seu abast, perquè almenys el Senat pugui haver un debat sobre aquesta qüestió.
Sino que se debata, que se pueda argumentar, que vengan todas aquellas entidades, entre ellas las entidades más afectadas, para que puedan demostrar con los informes pertinentes y con sus opiniones que esta ley es claramente inconstitucional y que desde luego es muy grave si se produce esa aprobación. Y lo que se hace no es perdonar con los indultos, sino borrar todos los delitos, actuaciones delictivas que vimos todos y que han sido condenadas por los tribunales de justicia.
Però el problema, diu Sánchez Camacho, és que el govern i la legislatura depenen dels independentistes i d'un pròfug de la justícia que es troba a Waterloo. Ells tenen aquest botó nuclear que pot fer dinamitar la legislatura. I aquest missatge d'inseguretat és el que s'està traslladant a inversors i a les democràcies occidentals.
Que además bajo amenaza permanente, ayer mismo les seguían diciendo que aunque le hubieran dado la aprobación en la investidura, que ellos eran los que tenían el botón nuclear, que ellos eran los que iban a permitir o no que esta legislatura que acaba de empezar pudiera empezar a dar los primeros pasos o a continuar. Ese mensaje es el que estamos mandando a los mercados internacionales, ese mensaje es el que estamos mandando a las democracias consolidadas.
La senadora del PP considera que Pedro Sánchez és un cínic perquè sap que l'amnistia no portarà la convivència a Catalunya i simplement l'ha acceptat per tornar a ser president. El més greu, diu, és que la divisió que el procés va deixar Catalunya s'està estenent a tota Espanya.
Gràcies, Yolanda. I avui sí que és un dia, doncs, de doble satisfacció tant per Pedro Sánchez com també pel PSC. El primer, com han dit, ja ha pres posició com a president del govern central i ara, doncs, nomenarà el seu Consell de Ministres. I els socialistes catalans, perquè avui el CEO, el Centre d'Estudis d'Opinió del Govern de la Generalitat, vaticina una victòria clara del PSC si avui es fessin eleccions autonòmiques. En recordem que les pròximes eleccions del Parlament de Catalunya seran al febrer de l'any 2025. És a dir, queden un any i tres mesos. Avui els socialistes, segons el CEO, obtindrien entre 39 i 45 escons, trencant d'aquesta manera la majoria independentista a la cambra catalana. A l'enquesta, un 60% dels catalans es mostra favorable a la llei d'amnistia, mentre que només el 31% aposten per la independència. Sí, el 31%. Mara Rodríguez, com quedaria el Parlament de Catalunya si avui els catalans votessin?
Doncs bé, Carlos, com has dit, el Partit Socialista se situaria al capdavant, seguit d'Esquerra Republicana, qui obtindria entre 29 i 34 escons. Junts es posiciona com a tercera força i també s'observa una forta crescuda del Partit Popular, que obtindria entre 12 i 17 escons. Ciutadans, en aquest cas, desapareixeria del Parlament. Parlant d'un hipotètic referèndum, un 73% dels enquestats està a favor i si se celebrés participaria més d'un 75%. Tot i això, el director del CEO, el Jordi Muñoz, comenta que el grau de participació seria més elevat si el referèndum fos acordat.
Els hem preguntat per un referèndum legal i acordat amb l'estat espanyol i l'altra meitat per un referèndum com el de l'1 d'octubre. Aquí ens diuen que participarien en un referèndum legal i acordat un 84%, i en un referèndum com el de l'1 d'octubre, un 76% ens diu que participaria.
El govern català rep una puntuació d'un 4,1 en una escala de l'1 al 10, i el govern espanyol un 3,7. En ambdós casos, tal com diu el Jordi, es detecta un retrocés en les seves valoracions.
El govern espanyol ha tingut un descens respecte a l'anterior onada. En l'anterior onada els teníem empatats amb un 4,4 de mitjana i ara tenim un 3,7 i el govern català ha empitjorat lleugerament en un 4,1.
No hi ha cap líder que superi els 5 de mitjana, però Oriol Junqueras i l'Ernest Urtasun són els líders més ben valorats, amb una mitjana de 4,9. Els líders del Partit Popular, Ciutadans i Vox obtenen el percentatge d'aprovació més baix.
I una de les claus d'aquesta negociació, segons afirmen els partits independentistes que es fiquen la medalla d'aquesta negociació, especialment en aquest cas Esquerra Republicana, és Rodalies. Durant aquest estiu, pràcticament a Rodalies havíem de connectar dia sí, dia també, a causa de les nombroses incidències diàries amb l'acumulació de retards que significava per als viatgers i tota la problemàtica que significava. El govern de la Generalitat sempre s'ha centrat per la seva gestió utilitzant ferrocarrils de la la Generalitat. Tot i això, evidentment, no es poden comparar perquè és una xarxa ferroviària molt més petita. Rodalies és un traspàs amb molta lletra petita, ja que és una infraestructura molt complexa amb estacions, catenàries, personal i vies amb connexions internacionals. Una vegada materialitzat aquest traspàs, que trigarà uns quants mesos, serà el moment de comprovar si realment, amb una gestió més pròxima i centralitzada a Catalunya, el servei de Rodalies millora i s'acaben els retards, les averies i les incidències, tal com estan assegurant sempre els polítics nacionalistes. Per cert, amb el mal funcionament de Rodalies s'ha d'imputar el govern de Pedro Sánchez, que ja acumula 5 anys de govern a la Moncloa. Però avui hem parlat de Rodalies i del seu futur. Té solució Rodalies? Avui a Herrera, en COPE Catalunya i Andorra, han parlat amb aquests usuaris que cada dia estan agafant un tren. En aquest cas, algú els diu demanda cautiva, perquè no tenen més alternativa de mobilitat. Els ha escoltat Yolanda Canales.
Molts dels usuaris amb els que hem parlat es mostren escèptics. N'hi ha qui ens han comentat que un canvi de mans a la gestió, si és que finalment s'acaba concretant, no significa que canviï la situació de Rodalies d'un dia per l'altre. Per què? Perquè un dels principals problemes que té aquesta xarxa ferroviària és la falta d'inversions. I si els diners no arriben, com diu el John, tant fa qui gestioni Rodalies.
O sea, creo que el problema que está teniendo ahora mismo Rodalías es que no hay suficiente dinero como para que pueda funcionar bien. Entonces, si el traspaso significa que va a haber más inversión por parte de quien lo mueva en la Generalitat, pues creo que va a ser positivo, pero si va a quedar con la misma inversión y solo cambia quién lo va a gestionar, no creo que lo vayan a gestionar mejor de por sí.
El Jordi, que és estudiant, no creu tampoc que canviïn gaire les coses. Es tracta simplement, segons ens ha dit, d'un canvi administratiu.
Considero que és més una gestió administrativa, no pas una altra cosa. Veurem si al final té els seus fruits, perquè la Renfe, la veritat, que a nivell de quadre horaris és una empresa bastant nefasta. Per tant, veurem si passant l'operador a Catalunya això canvia.
N'hi ha d'altres que sí estan més esperançats en que la gestió de la Generalitat sigui més eficient i el servei de Rodalies millori. Hi ha l'experiència, recorden, de Ferrocarrils de la Generalitat. Fins i tot hi ha qui diu que seria un gran pas endavant.
Creo que es un avance que Rodalies pase a ser concesión de la Generalitat, porque creo que avanzará mucho a nivel tecnológico, a nivel de horarios, muchas mejoras, a nivel infraestructural. Creo que no será un cambio inmediato, creo que supondrá de años, no creo ni que incluso sean meses, pero creo que las mejoras serán notables y que será un paso hacia adelante en el sector del transporte en nuestro país.
Però sí que, com sigui, no és el mateix gestionar Rodalies que Ferrocarrils, i com a mostra, algunes xifres. Rodalies gestiona 1 miler de quilòmetres de via i 200 estacions. Ferrocarrils, 276 quilòmetres i 81 estacions. De fet, hi ha línies de Rodalies, com la R4 Manresa-Sant Vicenç de Calders, que compta amb 160 quilòmetres, o la R2 Sant Vicenç de Calders-Massanet, amb 170 quilòmetres. Gairebé tants com tot Ferrocarrils de la Generalitat.
I saludem a l'informatiu migdia de COPE Catalunya i Andorra el director del Centre d'Innovació de Transport de la Universitat Politècnica de Catalunya. Sergi Saurí, director, benvingut i bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bé, suposo que la pregunta és molt fàcil de fer, però complicat demanar i, a més, una resposta curta i precisa. Però Rodalies, a dia d'avui, té solució, director?
Sí, que jo crec que té solució. El que passa és que aquí la clau és senzilla i complicada alhora, que és, al final necessiten diners per executar tot el que s'hauria de fer i un bon model de governança. I sobretot també temps, perquè al final implementar o executar totes les inversions que serien necessàries requereix temps. De fet, jo crec que és bo recordar que al principi dels anys 90 es va fer una important inversió en Rodalies a millorar el servei i es va notar moltíssim com va augmentar la demanda. Jo crec que ara mateix estem en un moment que hem de tornar a fer un nivell d'inversió important. Per tant, aquí, a nivell tècnic el diagnòstic està clar, vull dir que tot, hi ha una bona diagnosi de quines són les necessitats que hi ha en termes d'inversió, en termes de material rural, però el que queda és sobretot executar-ho i gestionar-ho correctament.
Vostè ha parlat de diners i de governança. Quan parlem de diners, quines haurien de ser les inversions més prioritàries per vostè?
Bueno, ara podríem fer tot un llistat, però hem de pensar que segons actualment s'estan valorant les inversions actuals, per tenir un bon, per assolir un bon sistema de qualitat. Estem parlant de 6.400 milions d'euros aproximadament, que no és poca cosa. Bàsicament, si les haguessin de fer en categories, estaríem parlant de, primer, tenim tot un capítol d'infraestructures. Tots som conscients que ara mateix hi ha problemes de fiabilitat de la xarxa, perquè s'han vist qualsevol incidència que hi ha per la configuració de la xarxa té uns efectes doncs, a múltiples estacions, afecten a múltiples circulacions, aquí sobretot pensar quan tenim l'estació de Sants, no, que té un paper central al sol, incidència que hi hagi es trasllada fàcilment al conjunt de rodalies. I després tenim aquí totes aquestes incidències doncs, que puguin haver electrificació. Tot això que requereix invertir en manteniment. També un capítol important que tenim que seria doncs, les capacitats en les infraestructures, de la capacitat de la xarxa. Tenim, per exemple, que és en Barcelona, hi ha uns importants nivells de saturació, sobretot en túnels, per exemple, del Passeig de Gràcia, Plaça Catalunya. També és important una configuració, canviar la configuració actual de la xarxa perquè tingui més capacitat. Aquí, per exemple, estaríem parlant de duplicar la línia de Vic. I són aspectes importants. Hem de pensar que ara mateix tenim problemes per donar un servei i les previsions són que les demandes incrementin els darrers anys. Per tant, la necessitat d'augmentar capacitat de la infraestructura es fa encara més palès actualment en Rodalies.
I també m'ha parlat de governança. En aquests últims mesos i anys, la Generalitat ha defensat la seva gestió a Ferrocarrils, en aquest cas com a contraposició a la gestió de Rodalies. Això és evident que aquest argument s'acabarà ja amb els pròxims mesos, amb la creació d'aquest nou ens públic. Vostè confia que a hores d'ara podrà millorar, en aquest cas, la coordinació amb aquest nou ens entre governs? I, per tant, el servei?
Confiem en que sí, confiem en que sí. Al final no deixa, és, jo crec que en el moment, si d'alguna manera jo puc entendre que la Generalitat pugui no, doncs, posar damunt la taula doncs, de la gestió de Ferrocarrils com un element de valor a les negociacions, també hem de pensar que Rodalies, al final, les magnituds són una mica diferents.
Per això, tampoc són comparables, no? Ferrocarrils amb Rodalies.
S'ha d'anar en compte, no? Evidentment, són dues companyies ferroviàries i tenen similituds com a companyies ferroviàries, però, per exemple, amb el número de línies estem... Algunes xifres, una mica per orientar. Del número de línies estem parlant en Ferrocarrils, que són 3, en canvi, si mirem el conjunt de Rodalies de Catalunya, estem parlant de 15. I en longitud de xarxa estem parlant pràcticament d'un factor de 5 cops més, no? És a dir, estem parlant d'unes altres magnituds o una altra configuració de xarxa més complicada, no? Ara bé, és un valor que està allà. Això pot arribar ara amb el nou model de governança, pot millorar, confiem en que sí, és a dir, al final aquest model de governança que s'està plantejant d'un consorci, en principi doncs, s'ha de millorar que hi hagi una corresponsabilitat en les dues administracions, que millori una complicitat a l'hora d'executar i desenvolupar les actuacions i també que hi hagi un compromís. Al final, l'element clau és que hi hagi els diners per poder fer les actuacions i doncs, hi hagi doncs, aquest model de governança com millor. El que s'està plantejant, en principi, hauria d'anar millor.
Director del Centre d'Innovació de Transport de la Universitat Politècnica de Catalunya, Sergi Saurí, gràcies per estar aquí a l'informatiu migdia de COPE Catalunya i bona tarda.
Gràcies a vostès. Bona tarda.
Sens dubte que se'n parlarà molt de Rodalies. Se fiscalitzarà, doncs, la seva feina, perquè les coses a hores d'ara funcionen molt, però que molt malament i afecten a milers i milers de persones. I després de la publicitat, anem a tocar un tema interessant. A més, amb aquesta hora del migdia, potser encara més. És un dels museus de Barcelona que potser no tenen el renom dels importants, però té una visita molt gratificant. Parlem del Museu de la Xocolata de Barcelona, que a més presenta novetats interessants. A volta de publicitat, la Mar Puerto ens informa.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
Por fin llega el fin de semana. No dejes que un dolor de cabeza te impida disfrutar de él. Por un fin de semana sin dolor con Ibudol de Kern Pharma.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. No tienes seguro para mi coche eléctrico. Te lo cuento.
Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Siéntete único disfrutando de la Black Week de Hyundai, porque este año para ti se convierte en Black Year. Disfruta de condiciones especiales en toda la gama durante el primer año. Black Year de Hyundai, del 6 al 19 de noviembre. Más información en Hyundai.es.
En Vision Lab, gafas graduadas, montura más cristales antirreflejantes, solo 49 euros. Solo 49 euros. Y con progresivos, 99 euros. Más info en visionlab.es.
El próximo miércoles 22 de noviembre, la tarde de COPE de Pilar Cisneros y Fernando de Aro se va a la isla de Gran Canaria, al Centro Atlántico de Arte Moderno CAM, el Museo de Arte Contemporáneo del Cabildo de Gran Canaria. Recuerda, miércoles 22, la tarde, el CAM, el arte con mayúsculas.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Doncs el que han promès ja és una realitat. Em dic que visitaríem el Museu de la Xocolata per veure quines són les novetats. Marc Puerto l'ha visitat i la novetat és molt important. I és que avui s'inaugura una exposició amb obres inspirades amb Joan Miró i amb la xocolata com a protagonista, Marc Puerto.
Sí, es tracta de l'exposició Art Sània, que trasllada l'art abstracte de Joan Miró a figures artístiques de xocolata. Nosaltres hem parlat amb la responsable de la marca, Belcolade Puratos, que és la companyia que ha posat la xocolata perquè facin les creacions. Hem parlat amb la Marina Moreno, qui ens ha explicat les figures que ha elaborat el mestre xocolater francès Stéphane Leroux, l'altre protagonista d'aquesta història.
Inspirant-se en l'arquitectura de la Fundació Miró i ens ha fet una peça relacionada amb l'arquitectura. Després també ha fet peces relacionades amb les constel·lacions, amb llunes, que han quedat molt, molt bé. I després sí que ha fet peces inspirades en les pintures de Joan Miró, amb la dona i l'ocell i també amb la dona ocell, que són bastant abstractes, però ell ho ha sabut plasmar a la perfecció i ho ha fet amb volums, amb formes.
I si parlem d'una exposició de xocolata, aquesta, com no podria ser d'una altra manera, ha de ser d'un tipus i d'una qualitat especial. Pot ser xocolata negra, blanca o de molts altres tipus diferents, segons l'obra que s'estigui tractant.
Per fer les obres d'art, xocolata negra i blanca, principalment per fer les seves estructures. I després de pintar amb mantega de cacau, amb colorants alimentaris en base de mantega de cacau i xocolata, i ha pintat les seves obres amb uns acabats sorprenents. Ha fet servir molt els colors primaris, que són els que fa servir Joan Miró en les seves obres, però també ha fet servir bastant el blau. Ell té un llibre que es diu Bleu Chocolat, i també queda representat la seva idea del seu llibre en les obres que ha fet inspirades en Joan Miró.
En definitiva, una exposició que ha obert les seves portes avui divendres 17 de novembre per tothom qui vulgui gaudir de l'art de Miró amb l'art de la gastronomia, com en aquest cas la xocolata.
I canviem de tema perquè el ritme de vida accelerat i l'estrès estan provocant certs canvis en el dia a dia que fins i tot afecten a l'embaràs i a la natalitat. Els estudis que han elaborat diversos hospitals alerten d'un increment dels nadons nascuts abans d'hora. És a dir, nadons prematurs, una situació que pot provocar, en aquest cas, patologies als nounats. Avui, Dia Mundial del Nadó Prematur, hem parlat amb la Priscila, una mamà que ha passat per aquesta experiència poc agradable i angoixant, com li ha explicat a l'Andrea Gavarró.
Després de perdre 5 fills, la Priscila va arribar a mans de la doctora Maria Goya de l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona. És la primera dona que, gràcies a la tècnica del cerclatge abdominal, ha tingut 2 fills, el Víctor i el Luca.
Por eso la doctora Goya es como mi diosa ahora, porque sin ella no me voy a tener bebé. Porque sin esto se clave es imposible para ser madre. Y yo quería ser madre, por eso yo intento muchas veces así. Entonces la seclaje abdominal es perfecto para mí, es la solución de mi problema todo. Sin esto nunca me voy a ser madre.
Ella patia d'insuficiència cervical uterina, cosa que implica que no tenia l'úter prou fort per sostenir els bebès arribats a un punt de la gestació. Quan es diagnostica insuficiència cervical uterina i la dona es vol quedar embarassada, es pot fer el que s'anomena un cerclatge vaginal, que consisteix a suturar el coll uterí per reforçar-lo. Però hi ha pacients que tenen un coll de l'úter tan dèbil que aquesta sutura no serveix i cal fer un cerclatge abdominal, una cirurgia complexa abans de l'embaràs. L'Hospital Vall d'Hebron és referent en aquestes cirurgies que va començar a fer el maig del 2019. Des de l'hospital treballen per no haver de tractar els nadons prematurs, sinó per evitar, des d'abans del seu naixement, que a posteriori tinguin problemes de salut greus. El cap del Servei de Neonatologia de la Vall d'Hebron, el doctor Félix Castillo, ho explica.
Però s'ha d'evitar el part prematur. Si s'aconsegueix que el part prematur no arribi, que el prematur aguantar-lo el màxim possible en l'hàbitat natural que és l'úter de la mare, i aquí el quid de la qüestió, que ja tingui pues, nadons que surtin, però que no amb aquesta edat gestacional. El problema és que és molt difícil això.
El 2022 a Catalunya van néixer més de 3.000 prematurs, els pacients que requereixen la medicina més complexa. Actualment, gràcies a la tecnologia, l'avenç de les cures obstètriques i el personal especialitzat han permès que la viabilitat de l'edat gestacional passi de les 28 a les 24 setmanes.
I avui a COPE Catalunya i Andorra estem explicant que el govern de la Generalitat vol posar en marxa l'any que ve un pla que hauran d'aplicar tots els restaurants de Catalunya per evitar el malbaratament de menjar. El projecte, que encara no està concretat definitivament, contempla que els restaurants hauran de quantificar quina quantitat d'aliments s'han malbaratat, l'hauran de mesurar i després ho hauran de notificar a l'administració. Quan entri en vigor el pla estarà la tasca de desestabilitzar en aquest cas el resultat sobre les bones pràctiques i més endavant s'obrirà el capítol de sancions, Ricard Álvarez.
Són voluntàries i voluntaris que treballen per una cosa tan bàsica i necessària com és poder menjar. La Fundació Espigola 2 fa referència a una activitat centenària que consisteix en anar als camps a recollir els aliments que han quedat per recolectar. I avui, a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra, ens ha explicat l'Anna quin és el triple repte que volen aconseguir amb la seva tasca.
Neix, no?, amb un triple repte, no?, que és, com bé has dit a l'inici, doncs lluitar per reduir el malbaratament alimentari, no?, que és una problemàtica global, no?, amb xifres bastant escandaloses, no?, que parlen de que una tercera part dels aliments es perden o es malbaraten al llarg de la cadena alimentària. També tenim com a objectiu, no?, fomentar el dret a una alimentació saludable per tota la població i, en tercer lloc, generar oportunitats laborals per col·lectius en situació vulnerable.
Bé, doncs nosaltres continuem aquí a la sintonia de l'informatiu migdia de COPE Catalunya i Andorra i, com dèiem, doncs, aquest malbaratament de menjar, que és una situació important respecte doncs, al que és. Ara busquem a Esther Xu, que és la propietària d'un restaurant de Lleida que té una curiosa iniciativa. Esther Xu, benvinguda i molt bona tarda.
Buenas tardes.
Bien, ¿ustedes qué hacen para evitar el desperdicio de alimentos? Porque ustedes cobran de más, ¿no? ¿Cuál es su sistema?
Nosotros penalizamos 2 euros por cada plato que desperdician a los clientes con condición de que no pidan de más, pero siempre y cuando nosotros le avisamos a los clientes y nosotros vemos que esos platos que ellos piden es demasiada comida para esas personas que están ahí sentados para comer, siempre avisamos antes de que ellos pidan, antes de que nosotros saquemos la comida a la mesa, le avisamos, señores, esto es demasiada comida para tantas personas, por favor pidan menos, que si ustedes tienen más hambre, nosotros le pedimos más platos, pueden comer todo lo que quieran.
Sí, sí, porque su restaurante es el sistema de buffet libre.
Sí, aquí es un buffet libre, entonces pueden pedir todos los platos que quieran, que si quieren comer más, que si quieren comer menos, pueden comer todo lo que quieran. Siempre cuando la cocina estábamos abiertos, siempre le podemos sacar platos de ahí. Tanto que pidan 3 rondas, tanto que pidan 20 rondas. Pueden pedir todas las rondas que quieran.
¿Les ha ido bien? Es decir, ahora el comensal mide mejor la comida que se pone en el plato que luego sabe que puede consumir.
Sí. Ahora se desperdicia menos, porque entonces nosotros avisamos siempre de que hay clientes que dicen, sí, sí, vale, no pasa nada, me lo pides después. Ya después, cuando volvemos a preguntarles, ¿les marco los platos que faltan? Nos dirán, no, ya estamos bien. Siempre, ahora pasa menos de eso, de desperdiciar la comida y todo eso. Pero siempre y cuando hay uno o dos, dicen, no, márcame esos. Vienen 2 personas, piden 30, 40 platos y después no se acaban ni la mitad.
Claro, eso es claro, en un buffet libre, sí. Empiezas a coger platos y luego dejas la mitad, increíble, ¿no?
Sí.
En esto sí que ustedes se han encontrado.
Sí, siempre
Siempre hay uno o dos clientes que pasan esas cosas. El resto vamos bien, porque le decimos, siempre que le digamos, esto es demasiada comida, ¿quieres que le pidamos primero cuántos y después le pedimos el resto? Me dicen, sí, pídemelos.
Y por lo tanto son 2 euros por plato, que en este caso no se haya consumido todo, pero claro, si uno acumula 4 o 5 platos puede pagar 10 euros de más, ¿no? Entonces, ¿se han encontrado algún tipo de problema con algún cliente?
Bueno, nosotros si son demasiados platos también le decimos, no tenemos la opción de llevarse la comida, porque la comida restante es una multa que se les penalizan, y si es poco, pues bueno, ellos dicen no pasa nada, pues se penalizan. Si yo veo que solo son 1 o 2 platos, le digo, no pasa nada, la próxima vez, es la primera vez que vienen, no pasa nada, la próxima vez que vengan, por favor, pidan menos, porque esto es un mal gasto de comidas. Claro, si ellos insisten de que sí, que van a malgastar, pero es que hay clientes de que nos amontonan la comida con las cáscaras de la comida y dicen, esto llévatelos porque esto es cáscara. Y no, entonces es amontonar la comida con las cáscaras y me dicen, llévatelo.
Qué fuerte, siempre hay el pícaro, sí. Verdaderamente.
Sí.
Un país de picaresca.
Sí, después de también nos dicen, es que hay un pelo, tú ves un pelo ahí largo de chicas, mientras y tanto nosotros en cocina, todos los cocineros llevan gorra, ni un cocinero con pelo largo, no tenemos chicas que tengan pelo largo, todos con el pelo recogido y todo, dices, he encontrado 3, 4, 5 pelos, de pelos largos, rubios, y mientras tanto en cocina no hay rubios, ni en sushi hay rubios. Pero claro, no podemos discutir con los clientes de eso, entonces siempre se lo devolvemos.
Bueno, esto ya es otro tema. Evidentemente la picaresca para no pagar. Esther Chur, encargada del restaurante Kioca aquí en Lleida, gracias por estar aquí al Informatiu Migdia de COPE Catalunya y aportarnos esta iniciativa de tu establecimiento. Gracias, Esther. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Mamá. No sé si comprarme un lavavajillas que dure mucho o uno que dure poco. Yo que te he dicho siempre, el lavavajillas que dure.
Cuando descubres que están diseñados para durar 20 años. Miele, claro. Aprovecha el descuento de un 15% en Miele Premium Days hasta el 19 de noviembre.
Rei, en 8 minuts arriba a Esports Cope. Joan Batllori, bona tarda.
Bona tarda, Sergi.
I cap de setmana de clàssic futbolístic.
Així és, diumenge a les 12 del migdia tenim el clàssic de la Lliga Femenina a l'Estadi Olímpic de Montjuïc, Barça-Reial Madrid, pendents d'Alexia, que es dubte per aquest partit. Farem també el repàs del que ens està deixant la jornada de partits de seleccions, que ahir van marcar amb les seves seleccions Yamal, Araujo i Cancelo, i també pendents de l'Espanyol, que juga demà i a Lliga Segona a partir de les 9 de la nit rep a l'Elx.
I a les 3:05 Esports Cope. Fins ara, Joan, no marxis gaire lluny.
Fins ara, Sergi.
I a les 7 de la tarda encén la linterna Montse Rodríguez amb aquest divendres de novembre. Montse Rodríguez, benvinguda, bona tarda.
Què tal? Bona tarda, Sergi. Doncs avui seguirem l'estela dels temes que heu parlat al llarg de la programació de Cope. Es farem ressò de la Generalitat que obligarà els restaurants a partir del 2024 a tenir un pla per evitar el malbaratament d'aliments. I atenció, perquè també parlarem amb el secretari general del sindicat de maquinistes EMAF pel tema del traspàs de Rodalies. Millorarà la situació o no? Avui ho sabrem, Sergi.
Sí, pivote molt sobre Rodalies perquè hi ha milers i milers de persones que habitualment viatgen per Rodalies. Gràcies, Montse.
A tu.
Arriba Línia Cope a les 3, repàs informatiu, 3:05 Esports Cope.